Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials. Però nosaltres retirem aquests llibres per posar-ne d'altres. Altres llibres que potser porten molts anys fora de joc. Sí, avui tornem a muntar el nostre aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu es basa en una idea molt senzilla, la de que els bons llibres són artefactes més discrets del que sembla i viuen molt millor lluny dels focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. A tot això, avui, en nom de les Biblioteques de Barcelona, us parla el bibliotecari Julián Figueras, de qui diuen que passa les nits llegint amb el mateix esperit que Penélope desteixia el tapís. A la sala de control de Ràdio Maconda, teixint allò desteixit, saludem a un tal Albert Fernández. Avui, l'aparador intempestiu el muntarem de la mà d'una escriptora a qui seguim amb fascinació. Estem parlant d'Irene Pujadas. Avui tenim el plaer de conversar amb Irene Pujadas, una poderosa i original veu de la literatura catalana contemporània. Es va donar a conèixer el 2020 amb Els Desperfectes, amb el que va guanyar el Premi Documenta. Es tracta d'un recull de contes plens d'humor negre i de situacions absurdes amb personatges que transiten entre l'amor, la mort i l'amistat, sempre amb una mirada sorprenent i una estètica molt personal. Aquest 2025, Irene Pujadas ha publicat la seva primera novel·la, La intrusa. D'aquest llibre ja en vam parlar amb entusiasme al programa Bitxos Rars de Ràdio Maconda. La intrusa és, ni més ni menys, la història d'una dona que emprèn un viatge cap a l'interior de si mateixa. Volem dir l'interior del seu propi cos, una travessia simbòlica, crua, intestina, entre el somni i l'absurd, amb un humor subtil i estrany que ens mostra a una escriptora inquieta i capaç de fer-nos riure mentre ens recorda que tots tenim desperfectes i intruses, i que ens fa pensar de quins llibres ha brollat l'esperit literari d'Irene Pujadas. Avui la tenim amb nosaltres per parlar de literatura i de passió lectora. Benvinguda a Ràdio Maconda, Irene, i gràcies per ser aquí.
Bon dia, Julián. Quin goig, escolta.
No, és una meravella tenir-te aquí. I ja saps, Irene, que és habitual parlar amb les escriptores dels seus propis llibres, però aquí els volem conèixer també com a lectors, lectors tan apassionats que es van dedicar a l'escriptura. Què té més pes en la teva vida, la lectora o l'escriptora?
Buf, jo crec que la lectora, clarament. Uh-huh. És a dir, crec que és impossible ser escriptor sense ser un bon lector. I de fet, quan les èpoques que no estic escrivint, sí que penso, si estic llegint, és com que ja penso, ja és com si estigués fent feina d'alguna manera.
Uh-huh.
Com que sempre hi ha com aquesta mena de link de ara no tinc temps per escriure, però estic llegint això, estic llegint allò. És a dir, que és com trobo que és molt indestriable.
O sigui, està la lectora activa, però el mode escriptora està captant.
Sí, buscant coses, copiant a la gent.
Per això ens preguntàvem de quins llibres brolla Irene Pujadas. En parlarem d'alguns. Abans de començar a posar llibres a l'aparador, volíem preguntar-te també sobre la mera premissa del programa, no? Partim de la idea de que l'actualitat, la urgència comercial, destaca obres que no tenen per què passar a la prova del temps.
Sí.
Què creus que els hi fa als llibres al temps?
Què crec que els hi fa als llibres al temps?
Sí. És cruel amb ells?
Suposo que en un nivell immediat sí, en el sentit que la indústria, no? La indústria del llibre és demolidora, com probablement moltes indústries avui dia, i en aquest sentit sí que els llibres contemporanis crec que desapareixen justament dels aparadors extremadament ràpid, no? Allò potser són un mes, dos mesos, però després ja és una metxa molt, molt curta. Però superat aquest primer moment del mercat, que diguem, jo crec que els llibres com el vi, és a dir, els bons llibres, sobretot, vull dir, envelleixen tranquil·lament, i fins i tot si envelleixen una mica malament, encara pots com seguir com trobant-hi coses, crec. No sé si m'estic explicant gaire bé.
T'estàs explicant molt bé. El temps fa la seva criba, no?
Sí, el temps fa la seva criba i alhora, no ho sé, jo a vegades aquestes coses me les imagino una mica com el tema de la lectura i del diàleg amb escriptors del passat, com si estiguéssim tots, com si estiguéssim, em poso pel aquí al mig, però com si estiguéssim tots en una mena de taula.
Una gran tertúlia.
Sí, amb un senyor del segle XII, una persona dels anys 50, i, no? I al final l'ànima humana està com tota per allà, sobrevolant-ho tot. I a mi aquesta imatge m'agrada bastant,
sí,
la veritat.
És la conversa infinita.
Exacte.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Doncs disposem-nos a posar llibres a l'aparador. Comencem amb una de les grans novel·les del segle XX i una elecció molt coherent dintre del món d'Irene Pujadas, que és El desert dels tàrtars, de Dino Buzzati. Això estava als aparadors de l'any 1940.
Exacte, sí. Sí. Comencem amb la cinquena posada i amb aquesta novel·lota increïble. Jo hi vaig arribar, al desert dels tàrtars, a través d'una novel·la de Coetzee, que es diu Esperant els bàrbars, que està basada en el desert dels tàrtars. I alhora, la novel·la de Coetzee, el títol, és un vers de Cavafis, vull dir que també és interessant aquesta cosa, que aquesta mena de... Bueno,
la
conversa, exacte, la tertúlia infinita. I això, a partir de Coetzee, vaig arribar doncs, a l'obra original, que és aquesta del desert dels tàrtars, i a mi, bueno, és clarament una de les meves novel·les preferides. És una novel·la, diria que sobre l'espera, i sobre el sentit de la vida, és a dir, anem a les grans coses ja, no? Com als grans temes directament. Per parlar una mica com de la trama i tal, s'hi narra la peripècia de Giovanni Drogo, que és un tinent que el destinen a una fortalesa, la fortalesa Bastiani, on se suposa que ha d'esperar l'atac d'uns enemics, que són els tàrtars. Llavors, en aquesta fortalesa van passant els dies, tots els soldats que hi són van fent com uns protocols extremadament rígids de, no? De contrasenyes, de canvis de guàrdia, això es pot fer, això no es pot fer, és com un món com molt militar, molt disciplinat, i el que va passant és que aquí no arriba ningú, els tàrtars no apareixen, i llavors com tots aquests personatges, i especialment el protagonista, Drogo, viu els seus dies esperant una mena de batalla èpica que el convertirà en un heroi, no? I que no arriba mai.
I tot el llibre és una gran espera.
És així? Sí.
Sembla que alguns grans llibres no es basen en l'argument per tenir el seu encant, que l'encant està a una altra banda, no? L'argument és molt senzill, del desert dels tàrtars.
Sí, de fet l'argument és completament anticatàrtic, perquè passar no passa res, passa el que tota l'estona esperem que passi. El que passa és esperar que passi alguna cosa, que al final acaba passant, però no és la que Drogo s'espera que passi. I sí, a mi és una novel·la que em va il·luminar molt, d'una banda pel plantejament, que em sembla meravellós, perquè aquesta cosa com... Bueno, crec que totes aquestes novel·les que tenen una mena de premissa mig absurda, que tu com a lector vas veient que allò no té cap sentit, però els personatges estan com completament obcecats en fer algun projecte que no té ni cap ni peus, m'interpel·len molt, no sé ben bé per què, però en el cas d'aquesta novel·la sí, com tota la qüestió com de l'espera i del pas del temps i aquesta mena de lluita entre com l'ideal, no? Com l'ideal de la glòria i d'una vida com èpica i la trivialitat del dia a dia, doncs em sembla una meravella.
Aquí hi ha un gran virtuosisme de l'escriptor de Buzzati per mantenir-nos captivats durant tantes pàgines...
Sí, sense que passi res.
Sense alterar la trama.
Sí. Jo això, hi va haver un moment que me la vaig estudiar una mica i tot, perquè pensava, com ho aconsegueix fer avançar una novel·la sense que la trama pràcticament avanci? És a dir, la trama avança amb detalls petitíssims, no? I en canvi és una novel·la d'una mida normal, és a dir, com... I això em sembla interessantíssim.
En aquest mateix programa, el Sergi Pàmies ens va parlar d'un conte de Julio Cortázar que es diu No se culpe a nadie, on el protagonista s'està tallant un jersei i és l'únic que passa. Són 20 pàgines on una persona tracta de treure's un jersei. Però això té una força literària que alguns assoleixen i que és el que anomenem literatura, vaja.
Sí, sí, sí. A mi això em fascina, perquè la veritat és que quan escric em costa molt justament això, com el que seria com el greix de la literatura, els fragments, o sigui, els fragments en què no està passant res, però hi ha paraules i que es van encadenant les unes a les altres, com em costa moltíssim de fer i quan veig doncs, com aquest conte que comentes, no? Com, em sembla, sí, sí, bastant prodigiós.
Però aquesta elecció no ens va sorprendre en absolut perquè d'alguna manera et relacionem també amb personatges atrapats en situacions absurdes i recurrents. És part del que anima la teva literatura.
La veritat és que sí. Hi ha alguna cosa en tot aquest gènere de la literatura de l'absurd que per alguna raó a mi sí m'interpel·la moltíssim aquesta cosa de personatges que es troben com repetint gestos que no tenen cap mena de sentit. No sé ben bé per què, però m'interpel·la a nivell de la meva ànima. Uh-huh. Sí, sí.
Parlarem d'espiritualitat.
M'emociona.
Sí, i sembla aquesta una novel·la perfecta. És difícil alterar aquesta rutina sense trencar la novel·la.
La de Buzzati,
sí.
Completament. Sí, sí. Tot i que després ell el que va fent amb el pas del temps és interessantíssim, perquè al principi la novel·la va passant, pel que recordo, va passant com molt lentament i després ja hi ha moments en què estan passant anys, no? És a dir, tota la manera com retrata el pas del temps i aquesta mena d'espera infinita és molt interessant. I, de fet, això vaig llegir, que també em semblava interessant, que ell va escriure aquesta novel·la, crec que entre els anys 30, no? Entre el 33 i el 39, crec, quan estava tenint una feina avorridíssima al Corriere della Sera. I llavors ell pensava, com que es preguntava si la seva vida sempre seria així, com de feina d'oficinista absolutament tediosa, i si els seus somnis s'anirien atrofiant, i d'aquesta mena de neguit personal com molt, molt concret, em va fer com aquesta... Ah. Em va fer aquesta novel·la. Bueno, i a més hi havia el context històric i l'absurditat de l'època aquella en
però
concret.
Estava però estava vivint la rutina,
sí.
I la rutina va sortir literàriament. Això el connecta amb Kafka molt...
Completament.
Un altre
completament.
Oficinista.
Sí, sí, i a més que després ho convertís en un... ho traspassés a un context com militaritzat, no? Que també pot tenir una cosa kafkiana en el sentit de la violència aquesta que s'exerceix sobre l'individu, ja sigui des de la cosa més militar, des de la cosa més burocràtica, però sí, sí, alguna cosa hi ha de tot això.
Doncs no abandonem l'absurd, que em penso que serà...
Seguim amb l'absurd.
Circular en aquest aparador i anem a Mercier i Camier de Samuel Beckett, un llibre escrit al 46 però publicat al 70.
Sí.
El rei de l'absurd.
Sí, exactament. Es tracta de la primera novel·la en francès que va escriure Beckett i es va publicar al 70, que va ser un any després de guanyar el Premi Nobel. Jo, la meva teoria completament infundada i que no, això són notícies no comprovades, és que potser li van com... Jo m'imaginava, potser li van demanar que havia de publicar alguna cosa, no després del Nobel, en plan, has de publicar... I llavors
segur.
Va agafar com aquesta novel·la que tenia al calaix, perquè és una novel·la bastant imperfecta, i va decidir com publicar-la, no? M'imaginava això, no sé si és veritat o no.
El que ens imaginem és que és rar veure a Beckett Nobel amb tot el protocol i ell no li costaria gens respondre absurdament amb una situació que per ell era absurda, segur.
Sí, no sé com ho va... Sí, sí. Bueno, en tot cas, tota la novel·la, la premissa també és una premissa que no va enlloc, per entendre'ns. Després ja canviarem de marxarem una mica de la literatura absurda, però en aquest cas són Mercier i Camier, dos amics, que durant tot el llibre, bàsicament, el que volen fer és començar un viatge i no l'acaben de començar mai. És a dir, no passa més que això. Són dos amics que intenten trobar-se i llavors costa molt que es trobin perquè un arriba a les 9:05, l'altre arriba a les 9:10, però llavors l'altre ja ha tornat a marxar, llavors hi ha com dos paràgrafs en què s'estan intentant com només trobar i després van com començant aquest viatge, però tota l'estona es van trobant en situacions en què el viatge no comença. És a dir, continuem absolutament en el que dèiem abans, no? La qüestió aquesta de l'espera, del viatge absurd, de la peripècia una miqueta quixotesca, no? Amb personatges que s'estan embarcant en projectes que no funcionen, que no tiren endavant i ells estan allà doncs, una mica insistint. A mi una cosa que m'agradava molt d'aquesta novel·la i que crec que, per exemple, escrivint La intrusa la vaig tenir com molt de mulet, com de mulet físic. Ah. Me l'enduia bastant a...
Quin ritual!
Sí, me l'enduia bastant a tot arreu. I crec que això és perquè és una novel·la que és bastant imperfecta i que, de fet, hi ha com parts que tampoc... Vull dir, així com Butzat, i sí que penso, en plan, és una novel·la com increïblement ben pensada. A Mercè i Camier la veig més com una provatura. Una provatura de Beckett, per tant, una provatura increïble. Però es nota molt que estava... Em dóna la impressió que es nota que estava com volent arribar a tot Esperant Godot, perquè el tema s'assembla moltíssim, sense arribar-hi, no? Però hi ha com aquesta... com aquesta qüestió de la búsqueda d'un ideal, d'alguna cosa com que ha d'arribar però que no arriba mai. I llavors m'agradava com que nosaltres com a lectors tenim com l'avantatge del temps, no? És a dir, ja sabem com qui ha estat Beckett per la literatura contemporània, i aquí veus com que està provant. I això, com suposo que jo l'estava fent escrivint la primera novel·la, hi havia una part com de veure com un escriptor tan increïble com provant, no sé si m'explico, que m'interessava molt.
El laboratori d'una idea, pràcticament.
Sí, o sigui, és com que pots veure clarament com quins són els temes que li interessen i quin tipus de literatura li interessa, quin estil li interessa, com aquests diàlegs increïblement àgils. Hi ha com tot una escena en què, bueno, una escena petita, en què hi ha uns diàlegs sobre massa pa, que fan moltíssima gràcia, i aquesta mena de desesperació lleugera, flotant tota l'estona en l'aire, no? Com escenes com molt d'equívocs, molt d'humor com una mica Chaplin, com molt malentès, i alhora una tristesa de fons increïble, que crec que està bastant en general en l'obra de Beckett, però a mi em sembla que aquí està com, doncs, buscant com la forma o la manera de narrar tot això. És un llibre increïble, eh? Potser estic semblant d'allò dient que veig la provatura, però és veritat que ell tampoc el va publicar quan el va escriure en el seu moment.
El calaix de Beckett estaria ple d'obres brillants.
Clar.
I aquí es combina aquest punt, l'absurd i la inutilitat i la incapacitat d'emprendre empreses, amb unes paraules que tu has utilitzat, uns adjectius molt precisos, que és la lleugeresa i l'humor.
Sí, completament.
Perquè l'absurd pot ser angoixant en la línia de ser dels tàrtars,
sí.
O pot ser això, lleuger, en certa manera, sense deixar d'arribar el més lluny possible.
Sí, potser en Butzat hi ha una cosa més existencialista i com més seriosa, crec, i en canvi en Beckett hi ha un riure nerviós tota l'estona, sí. i un riure trist, és a dir, com això, hi ha escenes divertidíssimes, però després, sí, hi ha una cosa com molt desesperada flotant al fons, com... Crec que Butzat és més suau en aquest sentit. Beckett està com més als dos extrems, fa com riure més i alhora suposo que pel mateix contrast també et trenca una mica.
Doncs ens quedem amb aquesta idea de que Irene Pujadas portava el seu exemplar de Mercè i Camier de Samuel Beckett com a ritual per assegurar-se la bona manufactura de La intrusa.
I per copiar-li l'estil, perquè és increïble. Això té molt bons diàlegs i són molt, molt ràpids. I sí que hi havia moments com escrivint que anava a llegir frases seves, en plan, aviam si se'm contagia alguna cosa.
Això ens recorda el ritual d'un company bibliotecari que dorm amb els tres volums de Les mil i una nits a sota el llit, com per influir els seus somnis.
Sí, de veritat.
Això passa. Això està passant en aquesta ciutat.
Quina meravella.
Bueno, no està lluny del teu ritual. Doncs marxem a Estats Units, marxem a l'any 2001, de rabiosa actualitat, i anem amb una autora de la que tu has parlat com una de les teves grans escriptores de capçalera, per dir-ho així, la Lydia Davis. Has triat el Samuel Johnson is Indignant.
Sí, he agafat aquest llibre perquè és el primer que vaig llegir i el primer que em vaig comprar de Lydia Davis. Juraria, l'altre dia, mirant l'exemplar, que el vaig comprar mig de casualitat en una llibreria a San Francisco l'any 2013. Però en realitat qualsevol Qualsevol recull de contes seu faria el fet, està publicada en català, té un recull que es diu Ni vull ni puc, o Ni puc ni vull, crec que Ni puc ni vull, a 1984, traduït per Yannick Garcia. I sí, és per, vull dir, realment l'objectiu és recomanar-la a ella en general. Per mi és realment una escriptora de capçalera, és una escriptora de contes curts, i contes curts vol dir que a vegades són contes de 10 pàgines i a vegades són contes d'una sola frase. Ella també és traductora, de fet, de Proust i de Flaubert, que són escriptors molt diferents d'ella.
Traduir Proust és cinquè de traducció.
Sí. I crec que els tres escriptors posen molta atenció en la frase. I això, encara que sigui increïblement diferent la narrativa de Proust i Flaubert i la de Lydia Davies,
ella
no ho diries.
Ella és molt concisa, i molt sense ornaments, molt directa.
Però alhora, clar, fa coses tan curtes que realment l'atenció en la frase hi és de manera com molt, molt clara. I, és a dir, no t'ho imagines, però quan ho saps penses, clar, té el seu sentit, té el seu sentit. En tot cas, sí, és una escriptora molt, molt, molt concisa i amb un ull, per mi, com molt clínic, que fa com observacions alhora lleugeres i, en el fons, bastant demolidores també i molt iròniques sobre els humans, la societat, la manera com som percebuts, la manera com percebem les coses. És a dir, bueno, tracta, bàsicament, els temes de l'existència en general. Vull dir que parla de tot, però té com... És molt observadora. És una escriptora molt observadora. I a mi la veritat és que quan la vaig llegir em va... també em va fer explotar bastant el cap per la manera com ella redefinia el conte, no? I com ampliava una mica l'espectre de com se suposa que ha de ser un conte. Tampoc sé si el que fa ella exactament són contes i, sincerament, tampoc m'interessa gaire si es fa contes o no.
Abans parlàvem de l'argument i ella trenca una mica amb la idea de que hagi de tenir un gran final, que tot sigui rodó. A vegades els seus contes senzillament s'acaben quan s'ha acabat l'observació.
Sí, és que a vegades són ben bé el que dius, una observació. De fet, vaig llegir que, sobretot al principi, ara com que ja està molt consolidada, no? Diria que és l'única escriptora de... Bueno, va guanyar el Booker, crec. Bueno, és una escriptora consolidadíssima i ara ja està com a la secció com de narrativa, però es veu que quan era en els primers llibres, molts cops la posaven a la secció de poesia.
Ah, justament. Sí. Els catalogadors, quan veuen alguna cosa breu, no saben per on tirar. Ja.
Però és veritat que, clar, sí que hi ha alguns contes que són més contes i alguns contes que són dues frases, una observació, fins i tot com molts contes que tenen, que juguen, que són observacions de la llengua en si, com gramaticals.
Del mer llenguatge.
Sí. I ella té també alguns llibres d'assajos molt interessants on explica que ella, de fet, al principi de tot el que volia fer era com contes molt tradicionals i llegia els grans contistes tradicionals i que a poc es va vestir el seu propi aparador. Tornant a això. De fet, on hi havia també Beckett, per exemple, no? I altres escriptors que havien com experimentat més amb el gènere. I a partir d'aquí ha acabat fent el que fa ara, que és que la forma és completament lliure, no? Com si un text ha de ser d'una frase, és d'una frase, si ha de ser una llista, és una llista, si ha de ser observació de 10 pàgines observant vaques, són 10 pàgines observant vaques, que té un conte meravellós sobre això, i a mi la veritat és que aquesta com llibertat formal i aquesta cosa de no haver d'obeir tan clarament al principi d'inici, nus i desenllaç, doncs em va semblar molt d'agrair, perquè dona molta màniga ampla i...
Doncs recomanem no només Samuel Johnson i S'indignen, sinó tota Lydia Davies.
Exacte. Sí. Per exemple, en aquest recull hi ha un conte que està explicat per un narrador amb singlot. Llavors, vas veient com les marques en el text del singlot i si llegeixes la història en veu alta, clarament vas veient els moments en què està explicant un tema familiar, però vas veient els moments en què el narrador té singlot, no? I el conte acaba dient perdó al final, no? Perquè és algú que estàs imaginant algú que està com... li està passant això. Sí, té com molts contes diferents, contes això, com molta observació de com ens movem pel món i com a quina mena de protocols fem servir, protocols molt sovint, altre cop, absurds, fem servir com per moure'ns per aquesta societat. Bé, en tot cas, molt a favor de la Lydia Davies.
Ens hi apuntem. Doncs ara, abans de continuar amb més llibres, sentirem també música triada per Irene Pujadas. Concretament, la versió que Valius i la Carlota Serraima van fer de Digueu-me per què, de Guillermina Mota.
Digueu-me per què, quan la vida em somriu, a mi em cauen les llàgrimes. Digueu-me per què, enmig del dolor, m'hi cap l'esperança.
Digueu-me per què, de la Guillermina Mota, versionada per Valius i la Carlota Serraima. Per què has triat aquesta peça, Irene?
Home, és que és meravellosa.
Sí que ho és. Només per amor a la música.
Sí, la veritat és que no coneixia la cançó original de Guillermina Mota i la versió de Valius em va semblar meravellosa. I a més em va fer descobrir, doncs Guillermina Mota, evidentment ja la coneixia, però a partir d'aquesta cançó vaig entrar bastant en la discografia de Guillermina Mota i sí... Vull dir, trobo que les lletres són increïbles. No sé, a mi aquesta cançó em sembla com que hi ha com una cosa molt transcendent, no? Com per què estan tan a baix, com sento coses tan altes, està molt bé.
La Guillermina Mota amb aquest posat descarat que tenia,
sí,
i còmic, anava filtrant missatges molt,
sí, sí,
rotunds, molt contundents.
Sí, bueno, a mi em sembla una cançó profundíssima, la veritat.
Doncs sí, digueu-me per què. I amb ella viatgem a la rabiosa actualitat de 1905 amb el Solitud de Víctor Català,
sí,
Caterina Albert.
Sí, la millor escriptora de Catalunya.
És la teva aposta. I penso que hi ha un consens amb això.
Home, és que és així. Jo, Víctor Català, i Solitud en concret, sent molt sincera, no el vaig llegir quan l'havia de llegir, i amb això vull dir com que no el vaig llegir durant l'etapa formativa, que hi ha molta gent que l'ha llegit doncs, durant els anys acadèmics, en algun moment, cosa que no sé si és especialment bona, eh? Però és d'aquests llibres que recordo perfectament quan de llegir, tinc com visualitzat el sofà, doncs, bueno... I vaig llegir-lo fa uns quants anys quan treballava a Girona i, sincerament, tenia molt pocs amics i tenia molt de temps lliure. I clar, hi vaig entrar com... Bueno, d'una manera molt diferent, suposo, a
l'acadèmica, a l'ortodoxa.
Sí, exacte. Sí. I em va frapar el llenguatge i la força expressiva de Víctor Català. És a dir...
Aquí ens anem amb una riquesa extraordinària...
Sí, és a dir, el que fa amb el llenguatge i la manera com utilitza un llenguatge vivíssim, molts cops com molt cruel, la manera com caracteritza els personatges i les situacions a través de la descripció doncs, d'aquestes muntanyes sublims, amenaçadores, no? Com tota aquesta capacitat expressiva i tots aquests sentiments tràgics i fondos, com tota aquesta cosa, és una escriptora amb una força increïble.
I una gran musicalitat.
I, sí.
Sona.
Sí.
Sona molt bé.
Sí. Sí, a més, clar, hi ha com tota aquesta cosa com del... Bueno, com tot aquest com català una mica prefabrià.
Sí, hi ha registres dialectals molt curiosos. Sí.
I recordo, la vaig llegir fa anys, vull dir que també és una mica el que parlàvem abans, que jo tinc una memòria molt dolenta i em costa bastant recordar els arguments de les novel·les. Les novel·les que m'han marcat més sovint el que en recordo és o un tema, una idea nova que diguem, en el cas de Víctor Català, doncs, la força expressiva de la seva literatura i aquesta mena de fondo tràgic, però em preguntes com de què va i francament, amb moltes novel·les que m'han agradat molt, em costa una mica recordar allò sinopsi.
Sí, sí, és un dels temes de l'aparador d'avui, que la literatura no és l'argument,
sí.
És més l'experiència lectora.
Sí, i alguna cosa que et queda allà, no? Que se't queda com allà, com un ganxo, i que molts cops no és, doncs, no és com la trama o l'argument en concret. Jo, en el cas de Víctor Català, el que recordo moltíssim és una escena en què l'ànima, el personatge de l'ànima, que és una mica és el personatge malvat de la novel·la, està menjant cargols. I per la manera com es carrega els cargols... De fet, he buscat el fragment, que si voleu...
Sí.
És un trosset del fragment, però per la manera com devora els cargols amb les mans brutes i els esclafa, ja veus que és una persona terrible i que aquí passaran coses terribles. I clar, això... està molt ben fet, això.
Ens encantaria que el llegissis.
És un trosset com molt curt, en què està, doncs, això, com menjant un cargol, i diu... Va treure's de la butxaca el ganivet de banya, amb la fulla curta i ampla, però punxeguda com un punyal. Més, bo i tenint-lo obert a la mà, quasi sempre prenia els cargols, els esclafava d'una dentellada, com qui en trenca un ametlló, i després d'escopir els escardalls de clop a banda i banda, se'n passava el moll. Bueno, no sé si ho he llegit gaire bé, però en tot cas, o sigui, està agafant els cargols, els esclafa, no? Com escup directament com la part com dura del cargol i se'n passa la resta. Per mi aquí hi havia una violència.
Sí, un punt de sordidesa molt naturalitzada.
Sí, sí, sí. I clar, només amb això tu ja estàs veient cap a on anirà tot plegat, no? Com passaran com coses doncs, molt dolentes. I hi ha com alguna altra escena que també recordo que estaven escorxant uns conills... que també, doncs això, escenes amb una força i una crueltat i una cruesa doncs molt, molt vives, la veritat.
Sí, ella és capaç, de, com a escriptora, de no apartar la mirada.
Exacte, totalment.
Si estan matant un conill, ho descriu tal qual.
Totalment, totalment, totalment. I això té molt de mèrit.
Sí. Solitud, clar, hi ha una dona que es troba a si mateixa sola,
sí.
Enmig del silenci, de la natura... Avui, amb els anys que han passat, 120, aquesta soledat femenina la trobem profundament vigent, molt allunyada del tòpic.
Sí, en aquest cas... Sí, de fet, hi ha una altra... Bueno, avui parlarem d'una altra obra en què també la solitud femenina s'agafa des d'una altra banda totalment diferent, la paret de
sí,
Marlene Hoshofer.
Sí, sí.
Però clar, aquí en certa manera és una obra molt clàssica en el sentit que hi ha com el bé i el mal, la muntanya i el poble, com que hi ha totes aquestes com... Hi ha com molta simbologia,
sí.
I també, doncs, sí, una visió com molt descarnada de la vida de la protagonista, no? És a dir, bueno, és una novel·la tràgica.
Sí, i és un d'aquests llibres, d'aquests grans llibres, que no s'acaben de llegir mai, que no s'esgoten. Cada lectura successiva dona capes i detalls i coses que ell havia pensat i deixat allà.
Sí, 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 s'hauria de llegir cada no ho sé... No sé si cada 5 anys o cada 10, però...
No creus que la vida és molt curta per tants llibres?
Sí, a més rellegista molt bé. I, clar, la vida és molt curta per tants llibres i encara és més curta si vols com poder com tornar a llegir els que
sí.
Ja has llegit, només per veure com ha canviat, com has canviat tu i com ha canviat el llibre, no? I això, de fet, passa com amb molts llibres dels que parlem avui, que també ho comentàvem abans, que a mi són llibres que m'han marcat, però n'hi ha alguns que fa que els vaig llegir potser fa 15 anys. I clar, penso, ostres, potser avui el llegeixo i de cop i volta és una cosa completament diferent.
Parlem d'un cas concret, com per exemple...
Clar, de fet, anem cap allà.
El sentit de final de Julian Barnes,
sí.
Que es va publicar el 2011... on Tony Webster, un home ja jubilat, tracta de reconstruir els fets del seu passat, però la memòria no és tan fiable com creia.
Sí, exactament, exactament. És un llibre meravellós pel que recordo.
Estàs complint el llibre fora del llibre.
Sí. El diria que el vaig llegir com per als 21 anys o així, i també és d'aquests llibres que recordo perfectament, veig com l'escena de lectura. Vivia amb dos amics per allà al barri de Sant Pere i recordo que en parlaven i jo era com una mena de mur, vull dir, estava completament absorbida per la lectura del sentit d'un final. Llavors, sí que em genera una mica de dubtes el que dèiem ara, no? Si aquesta segona lectura estaria a l'alçada, perquè justament un d'aquests amics amb els que vivia se'l va llegir com fa relativament poc i em va dir en plan, doncs no n'hi ha per tant. I vaig pensar, clar, no ho sé. I de fet, Julian Barnes té un assaig sobre això, té un assaig que es diu Canviant de parer, que, en què parla doncs, de com ha anat canviant d'opinió al llarg dels anys i parla del tema de la relectura. I de com ell, per exemple, com sempre havia odiat Foster i després, com al cap d'uns anys, el va com tornar a rellegir i va veure que no, que de fet estava com prou bé, no? I això seria interessant rellegir aquest llibre i alguns altres per veure una mica com ha canviat l'opinió. En tot cas, per mi sí que va ser un llibre molt important perquè, bé, primer per explicar una mica com va la cosa, és un narrador, Tony Webster, que bàsicament fa un repàs de la seva pròpia vida, no? Ell està jubilat, viu sol, té un amic que en algun moment es va juntar amb una antiga nòvia seva i per aquesta raó Tony Webster li va enviar una carta en algun moment com dient-li que aquesta nòvia no era gaire de fiar i aquest amic, doncs, bueno, es va acabar... Clar, no sé fins on he d'explicar. En tot cas... Bueno,
explica.
Sí, no? es va acabar suïcidant i llavors com hi ha com una mena de... Passen coses com noves i Tony Webster es veu com una mica obligat a fer com un repàs de tota aquesta història i una mica de la seva vida en general. I, bàsicament, amb un domini, això sí que ho recordo, molt increïble de la dosificació de la informació, bàsicament anem veient que Webster va fer coses que no recordava, no? Llavors... com en tota l'obra de Julian Barnes, perquè és el seu tema per excel·lència, el tema de la memòria, no? A mi la idea que em va quedar més d'aquesta novel·la és això, no? La cosa com intentem maquillar la nostra pròpia vida perquè el relat que ens en fem nosaltres mateixos sigui el més amable possible i com la memòria és poca cosa més que un acte d'imaginació com qualsevol altre i això... I com, doncs això, no? com recordar, bueno, com molt sovint ens podem doncs, pintar nosaltres mateixos d'una manera com més amable, podem intentar, bueno, la memòria selectiva, no? I com, doncs, Tony Webster es veu obligat a passar comptes una mica amb la seva pròpia versió de la història.
I no és aquesta justament la matèria primera de l'escriptor, la memòria, la distància amb els fets, amb la veritat pròpiament dita i el començament de la seva transformació en allò que s'anomena ficció.
Totalment. I a més com la idea del relat en general, és a dir, com la memòria molt sovint és artifici perquè, no?, si pensem en no sé, jo penso com en records meus que han anat canviant a mesura que en les meves diverses etapes de la vida, no? Com records que la vivència és clarament la mateixa, que no se sap quina és, francament, però els records que entens com van canviant. I al final la memòria és d'aquest punt artificiós, igual que el relat, com qualsevol relat de narració, no? Qualsevol narració que et fa sobre qualsevol cosa és una forma d'artifici, és un intent de posar ordre al batibull que és l'existència, que és simultaneïtat i caos, en realitat.
I sabem també que la literatura anglosaxona té una importància en la teva vida lectora i en el cas de Julian Barnes en concret hi ha aquesta elegant flema britànica a l'hora de narrar la tragèdia.
Sí, clar. És a dir, Julian Barnes té un domini de la frase i una elegància, no? com... Sí, una elegància a l'hora d'escriure increïble i és aquesta cosa molt britànica, molt de tenir com un domini de la ironia com...
És com la distància perfecta.
Sí. Tot i que després penso en obres que no he pogut posar i que també tracten el tema de la memòria des d'un lloc molt diferent i, jo què sé, penso en Camí de Sirga, per exemple, que també és com un exercici de memòria col·lectiu. Vull dir, la memòria és també quasi el protagonista del llibre i clar, està fet des d'un lloc molt diferent, però és una novel·la increïble.
Doncs no deixarem el món anglosaxó i anem del sentit del final de Julian Barnes a La decadència de la mentida, d'Oscar Wilde, publicat fa dos segles, el 1889.
Ens anem molt enrere.
I ens anem enrere, però tenim el mateix tema, perquè aquí estem parlant també amb la intel·ligència habitual d'Oscar Wilde, amb els seus jocs d'ironia i paradoxes i provocacions.
Sí, a més aquí estem 100% dins de territori britànic, perquè Oscar Wilde és aquesta cosa arrogant. No, com...
El dandy.
Sí. Molt, molt intel·ligent, però com absolutament polèmic. Com molt... bastant snob, però clar, l'hora és pues, meravellós. Sí. En aquest cas, la recomanació és, un llibret molt petit que es pot trobar a Quaderns Crema, que es titula La decadència de la mentida. És com una mena de... En realitat, Oscar Wilde hagués pogut fer un article, però suposo que va decidir doncs fer aquesta mena de... És com una conversa teatral entre dos personatges, Cyril i Vivian, que conversen sobre una conferència que està preparant Vivian, que es titula La decadència de la mentida. Llavors, suposo que la idea aquesta de la conversa serveix perquè Cyril de tant en tant li porti la contrària, no? Sobre el que l'altre està dient. Però bàsicament es llegeix com un assaig, com una tesi, en què, doncs això, era l'any 1898 i Oscar Wilde ja deia que la imaginació s'havia mort, no? Uh-huh. I tot l'assaig, que és molt divertit, és molt polèmic, però té com idees de fons que a mi m'interessen molt, és un assaig en què bàsicament Oscar Wilde reivindica la bellesa, reivindica la mentida en el sentit de la imaginació, i sobretot, com potser la idea més principal i la idea més fonamental és que diu que la vida és la que ha de copiar l'art i no l'art el que ha de copiar la vida. I que si l'art es dedica a copiar la vida, una mica és com que tot es tornarà força gris. Llavors, bàsicament està dient que la vida real ja és prou trista i aquí, clar, en el seu punt una mica arrogant, se'n fot una mica de les novel·les realistes, uh-huh. No? Com diu, com, clar, tots aquests nens pobres de Dickens, aquí és una esposa sí. En la seva versió més.
Estan plagiant la realitat.
Clar, i, o sigui, diu que això... Clar, ell fa una versió exagerada, però bàsicament diu que el que hauria de fer l'art és elevar l'individu, no? I que l'art ha de ser com una mena d'explosió d'imaginació i de mentides meravelloses i d'artifici perquè la vida pugui com elevar-se a bueno, doncs més enllà de si mateixa, no? I és un assaig en contra de la natura i en contra del realisme, bàsicament, i a favor de... D'això. Es pot, clar, després es pot rebatre des de molts llocs, si et poses com seriós, no? Com el tema de la representació, representar com totes les classes socials, representar la gent que no ha estat històricament tan representada, vull dir que tot això està claríssim. Però alhora la idea, doncs, aquesta de disparar contra el realisme i de reivindicar la mentida, a mi em sembla molt interessant, la veritat.
A part, l'art cíclicament va variant les modes, ja s'imposa l'art realista, després hi ha una contramoda de l'art d'imaginació, com passa amb l'art compromès, o la història va girant. Igual té aquesta... Sempre són fecundes les seves provocacions, sempre
sí.
Donen què pensar.
Sempre
hi ha... La fletxa està molt ben disparada.
Sí, i aquí veus clarament el polemista que en el seu moment doncs hauria aixecar molta polseguera perquè es burlava de molts escriptors de l'època i tot això, però alhora té el seu sentit el que diu i a mi em sembla com reivindicable, no? Això de... Aquesta idea que a través de les mentides i de la bellesa de l'artifici també es pot transformar la realitat. Ell fa com una mena de defensa del mentider en el sentit de com aquest ésser com culte i captivador que dona com brillo, no? a la vida, que fa que la vida tingui com més brilli, brilli. I de fet té com un passatge preciós en què explica que la boira de Londres l'han creat les pintures no? I les obres d'art que han parlat de la boira de Londres. No? Una mica com si el món que coneixem l'anéssim coneixent no a través dels nostres ulls, sinó a través de les representacions de l'art.
Sí,
una època en què l'art estava com molt més era molt més important, o potser tenia un paper com molt més important que avui dia, no ho sé, però igualment jo crec que s'ha de tirar cap aquí.
Sí, Wilde, que tenia aquesta facilitat extraordinària per l'aforisme, diu en aquest llibre quasi la síntesi de tot el que hem estat comentant, que és mentir bellament és l'objectiu propi de l'art.
Clar,
i és una veritat és que... tan bona que és quasi realista.
totalment I la veritat és que sí, a mi és un assaig que em va com... A part que és divertidíssim, perquè això, com ell no té gens de pèls a la llengua, i jo crec que també sempre va amb la cinquena posada, pel final, com dir, com una idea com més bàsica, doncs això, no? Que és que la vida és l'acadèmia de l'art. Però jo trobo que sí, que aquesta idea de la importància de la ficció en tant que ficció, i de la imaginació i dels arguments que s'allunyin de la nostra realitat... A mi m'interessa.
Té un valor estètic inqüestionable. Doncs escoltem ara la segona cançó que Irene Pujadas ha triat pel programa. Es tracta de Absolutely Cuckoo,
sí.
de Magnetic Fields.
Don't fall in love with me yet. We only recently met. True, I'm in love with you, but you might decide I'm a nut. Give me a week or two to go absolutely cuckoo. Then when you see your error, then you can flee in terror. Like everybody else does, I only tell you this cause I'm easy to get rid of. But now if you fall in love, and now that I'm on the make, and if you make a mistake, my heart will certainly break. I'll have to jump in a lake, and all my friends won't blame you. There's no telling what they'll do. It's only fair to tell you I'm absolutely cuckoo. Don't fall in love with me yet. We only recently met. True, I'm in love with you, but you might decide I'm a nut. Give me a week or two to go absolutely cuckoo. And when we see your error, then you can flee in terror. Like everybody else does, I only tell you this cause I'm easy to get rid of. But not if you fall in love. And now that I'm on.
Absolutely Cuckoo, de The Magnetic Fields. Què és aquesta cançó per tu?
A mi aquesta cançó m'agrada molt. De fet, Magnetic Fields en general m'agrada molt. Stephen Merritt, el compositor, de les, bueno, el cantant i lletrista de tot plegat, i ànima de tot plegat, és un lletrista increïble. Sí. Aquesta cançó fa bastanta gràcia. Bàsicament és una persona dient-li a l'altre, en plan, no t'enamoris de mi, perquè llavors veuràs que estic com una cabra, com passaran tot de coses terribles, i és una cançó d'un minut, però és meravellosa. I té molt, molt bones lletres, Magnetic Fields en general.
Seguirem aquesta pista, sí. I continuarem amb el setè llibre de l'aparador d'avui.
Vinga.
Anem als exercicis d'estil de Raymond Queneau, del 1947. Una meravella de llibre, una extravagància fantàstica.
Sí. Aquí sí que estem com purament ja en la cosa com molt no com d'experiment formal, però he estat fent una mica de recerca aquests dies de quan el vaig descobrir, i he trobat un correu electrònic que li vaig enviar a ma germana, que llavors ella vivia a París, el 2010, dient-li com si em podia comprar un volum original d'aquest llibre, que m'havia agradat tant i tant, cosa que és una miqueta no, perquè jo no parlo francès, però suposo que em va semblar molt bo i em volia tenir com, doncs, això, la versió original, que crec que és de Gallimard, no?
Sí.
Com preciosa. Bé, Raymond Queneau, doncs això són els exercicis d'estil. Ell era membre de l'Olipo,
sí,
d'aquest... de fet, crec que va ser el cofundador de l'Olipo als anys 60.
Això ja no ho sé.
Amb un matemàtic que es deia François Lélioné. I bàsicament, doncs, són aquest grup que es dedicaven a crear obres amb tècniques de constricció diverses.
I
no?
Sempre amb un esperit lúdic.
Sí. El tema de...
Sempre és la joia d'escriure i de llegir.
Sí. Hi ha com molt de joc, no? Molt de goig i d'esperit, com ben bé això que dius. I aquesta cosa que també, que posant un límit, a vegades pots com arribar a llocs nous. Uh-huh. Per exemple, com amb Perec, no? Amb el llibre de la Disparició, que va fer tot un llibre en què no hi havia la lletra E...
I després hi ha Le Revenant.
Què és Le?
Un llibre de Pere que només té la lletra E.
Ah, sí o no?
Sí.
Això no ho sabia.
Les Revenentes, diríem així, Le Revenant. Només amb lletra E.
Ostres, quina tortura.
Les E's que faltaven a aquell llibre les va posar totes.
Exacte. Doncs el que va fer els exercicis d'estil Raymond Queneau va ser agafar una trama completament anodina, i quan dic anodina vull dir realment anodina. Uh-huh. És algú que crec que puja un autobús, hi ha algun problema amb un barret,
uns botons, després se'l retroba.
Sí, o sigui, és una cosa que no té com... Realment no té...
No hi ha res.
Sí, res, absolutament res. Vull dir, agafa com una escena completament banal, i el que fa és explicar-la, la mateixa escena, de 99 maneres diferents. Llavors aquí, doncs, hi ha... en format sorpresa, en format somni, en format vacil·lació, en temps verbals completament diferents, amb una sola lletra, en format meteorològic... És, 99 maneres d'explicar exactament la mateixa escena.
És una exhibició absoluta de recursos.
Exacte. Sí. I per mi una cosa bastant interessant és que no hi ha un text 1, en el sentit que no hi ha un... No hi ha un
una matriu.
Exacte. Uh-huh. És a dir, com que en realitat és... també en certa manera reflexiona sobre la veritat i la perspectiva, no? És a dir, què ha passat aquí com realment, no? Com ho podem explicar de totes aquestes formes diferents, no hi ha com una com una realitat de la que partir. Tota l'estona estem com... ens hi podem acostar de totes aquestes maneres, però no trobarem un centre. No sabem bé com explicar-ho, això.
Ho has explicat molt bé. I digue'ns, tu, en la teva feina d'escriptora, has jugat a fer exercicis d'estil? Has explicat alguna escena i has provat d'explicar-la de maneres diferents per veure com quadrava?
Sí. Potser com... o sigui, potser aquest exercici en concret no, eh? Tot i que sí que vaig fer com per practicar. Hi ha un altre escriptor previ a Raimon Queneau, que es diu Félix Fenéon, que té un llibre que està publicat a l'Avens, que es diu Notícies de tres ratlles, que ell agafava... ara me'n vaig una mica, però ell agafava com successos que havien passat... era una secció d'un diari, de fet, agafava com successos que havien passat a París, o era un diari francès, i els convertia en notícies de tres ratlles, però que són superliteràries, i estan publicades a l'Avens, i és meravellós. I això, per practicar, algun cop sí que he intentat com agafar com notícies del món contemporani i convertir-les en notícies de tres ratlles, intentant donar-los una miqueta de suc. El tema de Raimon Queneau no ho he fet, però la cosa de canviar com molt la forma, no? Aquest conte es pot explicar de manera lineal, però provem d'explicar-lo a través d'imatges, per exemple. Això sí que ho he provat.
Doncs recomanem a tothom aquestes 99 versions d'una trobada casual a un autobús, que són els exercicis d'estil de Raimon Queneau. I anem amb un canvi de registre absolut.
Absolut.
Anem a topar-nos amb la paret... amb la paret de Marlene Haushofer, publicat el 1963.
Sí, es tracta d'una novel·la amb un plantejament increïble, que és el següent. La narradora de l'obra, de la paret, de Marlene Haushofer, ha pujat a passar uns dies en un xalet als Alps. Ha pujat amb la seva cosina i el seu marit, i en teoria doncs es queden allà el cap de setmana. El marit i la cosina marxen una estona al poble i aquella nit ja no tornen. I ella no sap què els ha passat, ella dorm sola aquella nit, i l'endemà, quan decideix baixar al poble a veure com... a buscar, doncs a veure què ha passat, no? Amb la mala sort que mentre està baixant d'aquesta mena de cabina, de xalet perdut per la muntanya, cap al poble, topa al mig del camí, està caminant tranquil·lament pel camí i topa amb una paret transparent. I llavors aviat descobreix que bàsicament el que ha passat és que està com envoltada per una paret transparent que ocupa un perímetre que és com la casa i una part de bosc i alguna cosa més, i és com si el món de fora s'hagués congelat. Llavors ella es troba com tancada dins d'aquest perímetre i ha d'aprendre a sobreviure en companyia d'un gos, una vaca i un gat, diria.
És com una distopia de solitud, també.
Sí, tot i que no queda gaire clar que sigui una distopia. Aquí potser hi ha com la diferència en el que deies abans de la concepció de la solitud femenina.
Sí.
Perquè tota la novel·la és com un... De fet, la novel·la està narrat per ella mateixa, per la protagonista, que no té nom, i és una mena d'informe dels fets. És un text que està escrivint ella en primera persona, bàsicament per no perdre el senderi, no? I llavors, en realitat és un llibre bastant repetitiu, en certa manera, o lent, en el sentit que explica doncs, que com ha d'aprendre a subsistir tota sola, no? A plantar patates, tenir un hort, treure llet de la vaca... És una mena de Robinson Crusoe austríac, amb aquest punt sí que distòpic, però de cop i volta ella troba un lloc nou en aquesta solitud, i no és un lloc necessàriament desagradable, tot i que ella estava casada, tenia filles, vull dir, com... Però de cop i volta, amb el temps, no... Primer de tot, hi ha una acceptació completament natural de la situació,
sí.
És a dir, accepta que això és el que hi ha i ja està, i llavors a partir d'aquí doncs, hi ha força reflexions sobre aquesta mena de solitud nova i la certa llibertat que troba en aquesta situació. No és ni de conya una novel·la feliç, és una novel·la com molt, molt reflexiva, però és interessantíssima. És una miqueta seca, és com molt formal... Però això, hi ha com molta reflexió sobre la solitud, sobre el temps passat, sobre ser humana, perquè, clar, hi ha algun moment que, per exemple, ella explica que s'està com rentant les dents cada dia i netejant-se i vestint-se i diu com que no sap ben bé per què ho faig, és una obligació com que ella té com per si mateixa i com que li faria por... convertir-se en animal, no perquè tingui por dels animals, sinó perquè els humans, quan entren en aquesta com cosa més animal, van cap a un altre abisme més dolent. És a dir, hi ha moltes reflexions en aquest sentit. I sí, per mi és una novel·la amb un plantejament com molt únic i que l'escriptora Marlene Haushofer va saber com sostenir-lo fins al final. I molt recomanable.
És curiós, és quasi l'anti-àngel exterminador de Buñuel, on hi ha una barrera també que sembla metafísica que impedeix sortir a una festa de burgesos, i ells estan molt a disgust. I en canvi aquí la capacitat d'adaptació i d'acceptació de la vida.
Sí, exacte.
O sigui, aquí la paret és física, metafísica, psicològica, el que sigui, però hi és.
I zero maquillada, eh? No és una novel·la en què hi hagi com una alegria impostada, ni cap cosa així, ni un plantejament frívol de «ai, ara que ja no tinc el marit i les filles, estic la mar de content», ni la mar de contenta, ni res així. Però realment és una novel·la molt... molt fonda, la veritat.
Doncs passem de la paret a La ciutat i la casa, de Natalia Ginzburg, que ens fa molta il·lusió que surti en aquest aparador, perquè ja va sortir a l'anterior aparador, el de Jordi Puntí, i sempre és una alegria quan hi ha coincidències, perquè tenim més punts de vista i les mirades, les perspectives sobre aquestes grans obres es van sumant.
Sí, sí.
Quina és la teva mirada sobre...
Molt contenta de coincidir amb el Jordi Puntí, La ciutat i la casa, que és una novel·la epistolar absolutament meravellosa de Natalia Ginzburg. Bé, la història s'estructura al voltant de... sobretot d'un personatge central, que és en Giuseppe, que decideix marxar als Estats Units i llavors doncs es carteja amb una sèrie d'amics, però bé, no només són el Giuseppe, sinó bàsicament... És una novel·la epistolar en què un grup d'amics s'estan explicant, van veient passar la vida. És que, és que és una novel·la en què, altre cop, la trama és rellevant, però no tant. És a dir, es relaten les anades i vingudes entre un grup d'amics que s'han trobat com molt sovint en una casa de camp que es diu Les Margarides, i que llavors alguns estan ara a Estats Units, altres estan a Roma, i hi ha com diverses decisions que s'han de prendre, no? com si es venen o no alguna casa, hi ha uns amics que abans eren amants i que, per tant, com sempre queda com allà una certa... certs ecos del que va passar en el passat. És a dir, bé, hi ha com hi ha com tots aquests filets d'antics conflictes, antics amors, avinences i desavinences que lliguen com tots els personatges. Per mi, una de les coses que em va agradar més d'aquesta novel·la és el format epistolar. Perquè...
És una manera molt curiosa de narrar la intimitat.
Exacte. Sí, perquè és com... Clar, no hi ha un narrador omniscient i, per tant, no hi ha com ningú com tirant més cap a una banda o cap a l'altra, sinó que és com una mena de ball de bastons, de subjectivitats. I després, en realitat, és una novel·la que per mi parla molt de la vida, realment. És una novel·la que parla sobre la desfeta de la família tradicional, sobre els silencis entre Giuseppe i el seu fill, per exemple, de la importància de conservar un lloc físic que et recordi una mica qui ets, la importància de recordar i de ser recordat, també, perquè hi ha tots aquests personatges que s'han hagut d'allunyar per qüestions diverses, però que conserven com aquesta mena d'antic sentiment de pertinença. O sigui, per mi, sobretot, hi ha com la literatura de l'estil de Natalia Ginzburg, que és un estil aparentment senzill, però que no sap com captar i plasmar de manera com molt concisa i molt subtil els matisos de l'experiència humana. És a dir...
És capaç de perfilar la personalitat d'un personatge amb dos o tres anècdotes.
Sí, completament, completament. I en aquest sentit és com una novel·la com molt sobre la vida mateixa i sobre els petits trasbalsos del cor que van passant com per aquí i per allà. De fet, hi ha com un moment de les frases que recordo que un dels personatges, no recordo quin, diu «Som una niuada de nens». I per mi part de la novel·la també és això, no? Com es pot resumir d'aquesta manera, una colla d'adults que s'adonen que d'adults encara les relacions són fins i tot encara més matusseres i equívoques del que eren quan ells eren joves, no? I com hi ha algun moment que diu com no hem sabut créixer o no hem crescut, que és mentida, no és com que siguin uns personatges infantils, però al final els segueixen com movent les mateixes coses que els movien llavors.
I aquestes meravelloses novel·les de gènere epistolar ens fan enyorar l'època en què ens escrivíem cartes.
Sí, jo la veritat és que el gènere epistolar és un gènere que m'agrada moltíssim, perquè trobo que això hi ha com alguna... El que deies abans, com un relat de la intimitat
que
és molt únic.
Que no et dona el WhatsApp.
Sí, sí, sí. Sí, el mail encara, però sí. Realment sí, clar, és una altra cosa.
Doncs arribem a l'últim llibre de l'aparador, arribem a L'altre Déu, de Mario sí. Müller-Collard, publicat el 2014 i traduït al català per Adrià Pujol Cruells, editat a Fragment Editorial.
Sí, aquest assaig és un assaig que potser de cop i volta sembla com una mica un bolet en aquest aparador, però realment és un assaig que em va agradar moltíssim per diverses qüestions. Ella, l'escriptora, Marion Müller-Collard, és escriptora i és teòloga. Uh-huh. Llavors, en aquest petit assaig, ella entrellaça dues històries. La història bíblica de Job uh-huh. i del dolor que li fa passar Déu per comprovar que és creient, no? I la crisi de fe conseqüent de Job. I la seva pròpia història, la història de Marion Müller-Collard, que després d'uns mesos que el seu fill va estar molt malalt quan era com recent nascut, però es va salvar després, com al cap d'uns mesos ja va estar bé i va tornar com tota la normalitat. I en aquest moment en què tot va tornar a la normalitat, paradoxalment, és quan ella va tenir com una mena de... Ella va caure en una letargia absoluta i va tenir com una mena de sentiment d'abandonament de Déu uh-huh. d'estafament, no? Com si Déu l'hagués uh-huh. estafat, molt gran. Va tenir com una crisi de fe molt grossa que li va arribar com després de... Quan, diguem, com quan el perill ja havia passat. A partir d'aquí entrellaça una mica les dues històries i bàsicament a mi el que em va interessar molt d'aquest assaig, que segurament es pot enfocar des de molts altres llocs, això potser és el que em vaig treure jo, però parla com de la religiositat que encara hi ha en les nostres vides, fins i tot quan no som creients, no? Parla com, per exemple, d'alguns moments en què diem m'ha passat una cosa dolenta, ja no em pot passar res més, no?
Sí.
Com si, o com, no, perquè ara ja has tingut mala sort, ara ja no en tindràs més, o t'ha passat uh-huh. això i ja no et tornarà a passar, com si d'alguna manera encara hi hagués, i jo crec que encara hi ha, un pensament màgic i una mena d'idea de justícia universal sí. que regula com quantes gràcies i quantes desgràcies ha de tenir cadascú, no?
Fins i tot té una idea de Déu que transcendeix la concepció tradicional de Déu, l'adscripció religiosa de Déu.
Totalment, totalment. O sigui, de fet, ella, jo personalment no sóc creient i és un assaig que em va interessar com molt per això, perquè parlava una mica d'aquest sentiment, d'aquest pensament religiós que ha permeat fins i tot com en una societat com la nostra que en què la religió ja no té un paper uh-huh. la religió oficial, diguem, no té un paper important, la majoria, molta gent no és religiosa, és a dir, com...
Sí, sí, no està als llibres que llegim, no està en les nostres converses.
Sí. Però, en canvi, hi ha com aquesta mena de noció que jo crec que encara existeix d'una certa justícia superior o com una justícia universal, mm. no? Com quan dius això és injust. Què vols dir exactament? No hi ha com ningú decidint com què és just i què és injust. I llavors, doncs, parla també de les petites creences que tenim la gent no religiosa que sostenen el nostre dia a dia, no? Com aquestes petits pactes de fe, petites supersticions que sabem perfectament que no són racionals, però que les continuem tenint. També com tot el tema com de la fe, la veritat és que m'interessa moltíssim. Com el tema de la fe, de les creences, de com ens ho maneguem per més enllà de la raó, que sí, però, mm-hmm. però no. com ens ho maneguem per explicar-nos certes coses, per aquesta mena de pensament màgic. La veritat és que m'interessa molt.
Sí, hem parlat al llarg d'aquesta conversa molt dels rituals, també. I els rituals amaguen a dintre una voluntat màgica.
Sí, no? Sí. Jo la veritat és que crec bastant que això els humans ho necessitem. És a dir, com que el tema de la creença, de la fe, ja no parlo de religions això més oficials o més institucionalitzades, sinó com, uh-huh. com la necessitat d'explicar-nos certs relats també, és a dir, com tot el tema de la creença, crec que més enllà d'això, d'explicacions com més racionals, forma bastant part de l'ésser humà, crec. No ho sé.
Doncs amb aquest L'altre Déu de Marion Müller-Collard arribem al final d'aquest aparador intempestiu on gràcies a Irene Pujadas hem pogut descobrir llibres que, malgrat els anys, segueixen parlant-nos com si fossin contemporanis perquè ho són. I això és així perquè el temps de la bona literatura és sempre present. Gràcies, Irene, per compartir amb nosaltres la teva mirada de lectora. Ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site, a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, i els trobareu físicament a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també els llibres d'Irene Pujadas. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida Julián Figueres. Als controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. ens trobarem a un altre aparador, sempre fora de focus.